Radio Estel.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
Al Fabricació Pròpia, arribat el moment de parlar de la llengua catalana, ja sabeu que cada divendres ens visita l'influenciador lingüístic del moment, en Josep Maria Virgili. Senyor Virgili, bon dia, com anem?
Bon dia tot el dia.
En Josep Maria Virgili, com ja sabeu, és catedràtic emèrit de llengua catalana i també membre de Coiné i Cercle Vallcorba. Ens hi posem, mestre?
Ens hi posem, endavant.
Avui el mestre ens ha triat com a tema, per començar, en aquestes lliçons que ens dona els divendres, lliçons ben rebudes al voltant del català, perquè ens ha proposat l'ús de la inicial majúscula.
Sí.
Però, si m'ho permet, abans de començar en el tema d'avui, deixi'm, si us plau, perquè, clar, ens ho ha posat en safata en Ramon Pardina, que ara ho estàvem comentant, abans, quan ens hem vist en el butlletí. En Ramon Pardina ha fet menció de la paraula tardeo. Què passa amb la paraula tardeo, mestre?
Bé.
Hi ha un sinònim en català en què puguem dir tardeo?
Bé.
A veure, primer, què és?
És que jo no sé què és. No sé què és, això. No? És una d'aquestes innovacions lingüístiques que es fan i que, no cal dir que és un castellanisme, no? Perquè ja la terminació ja ho indica clarament, i que posa precisament de manifest que les llengües subordinades, com és el cas del català, perden una característica que tenen totes les llengües, que és la facultat d'innovar, la innovació lingüística, no? La innovació lingüística se sotmet a la innovació lingüística que fa la llengua subordinadora, en aquest cas el castellà. O sigui, el castellà fa una innovació i el català copia les innovacions del català, i el que és més greu, és incapaç de fer innovacions pròpies. No surten mots d'argot, que seria l'equivalent, no?
Clar, però llavors ens hauríem de dir vesprada, o anem de vesprada.
Sí, estaria bé.
Estaria bé, eh?
Sí, perquè la vesprada no és la mateixa cosa que el vespre. El vespre és simplement un període de temps, no? De quan comença la nit astronòmica, fins a l'hora que habitualment ens anem a dormir o tirem cap a casa, no? Això seria el vespre, no? És un període, una part del dia, no? I la vesprada seria, podríem dir, allò que fem al vespre, no? Sobretot si és una cosa important de fer, no? Hem passat la vesprada, no? Vesprades musicals, es diria. Uns concerts que es fessin al vespre es podrien dir així, vesprades com diada, no? La mateixa relació que hi ha entre dia, que és simplement la unitat de temps, i diada, que és la celebració del dia, no? Seria la mateixa relació que hi ha entre vespre i vesprada, no? I també matí i matinada, tot i que matinada...
És diferent.
És una mica diferent perquè en català entenc matinada... Era també com vesprada i com diada, no? Però, amb el pas del temps, matinada ha passat a designar la part de la nit que va de la mitjanit en endavant, i llavors això en diem matinada. És a dir, agafat aquest segon significat, però inicialment la matinada era com la diada o com la vesprada, no? Per tant, sí, podríem dir això, anem de vesprada.
Anem de vesprada. Fem una cosa, perquè sí que és veritat que hi ha aquest tardeo, postureo, tot acaba amb ameo.
Sí,
ho deixem per un dia parlar de...
Sí, ho podem deixar.
Perquè seria postureig?
No, de cap de les maneres del món. No, això és aquesta cosa tan nefàstica, per desgràcia, tantes vegades s'ha fet, que és dissimular el castellanisme. Dissimulem el castellanisme i aleshores ja sembla que sigui un mot català, no? I, esclar, i si no anem enlloc,
no anem enlloc. Dissimulant
castellanismes. I creu-me que s'ha fet de moltíssim, no?
Doncs ho deixem pendent per la setmana vinent, o
Sí, per la setmana entrant.
No? Fem-ho
sí,
així?
Sí, sí.
Aquest postureig, que no s'ha de dir postureig, eh?
No, 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 hi ha altres alternatives.
Hi ha altres alternatives.
Sí, sí.
Va, centrem en l'ús de la inicial majúscula. És una falta d'ortografia.
És una falta d'ortografia com qualsevol altra. És a dir, ometre una inicial majúscula és com ometre un accent. Posar una inicial majúscula on no toca és com posar un accent gràfic on no toca. És així de simple. En canvi, hi ha alguns usadors de la llengua, m'hi he trobat, sobretot per Twitter, que és que aquest mot l'he posat en majúscula doncs, per destacar-lo, per donar-li importància, no? O també m'hi he trobat algunes vegades, no? Com que aquest no, més antipàtic li poso el nom en minúscula. Aquesta persona, aquest concepte, a mi em resulta antipàtic i aleshores l'escric en minúscula, però s'hauria d'escriure en majúscula, però jo l'escric en minúscula per castigar-lo. Doncs no, la majúscula i la minúscula no funcionen d'aquesta manera. No? La majúscula i la minúscula tenen uns usos perfectament establerts i perfectament regulats i que s'han de seguir, perquè si no els seguim, aleshores fem alguns, podem crear alguns veritables embolics, no?
No
ho sé, ha vingut el president Aragonès.
Per exemple.
Jo ho vaig posar un dia a Twitter. Clar, parlant, el context ja ho aclarirà, no? Però si això ho escrius, no és el mateix. Ha vingut el president Aragonès, escrit la A en majúscula, que dir ha vingut el president Aragonès amb la A en minúscula.
Canvia totalment.
Perquè si diem ha vingut el president Aragonès, vol dir que ha vingut el president de la Generalitat de Catalunya, que de cognom es diu Aragonès. En canvi, si ho escric en minúscula, ha vingut el president Aragonès, és que ha vingut el president de l'Aragó.
Ah.
Que és un altre senyor.
Un altre senyor totalment diferent.
Exactament. No? Per tant, la majúscula té un valor diacrític. És a dir, el mot diacrític vol dir diferenciador. Perquè ja la gent diu, accents diacrítics, perquè se'n diu dels accents diacrítics.
Un dia n'hem de parlar, dels accents diacrítics.
Ah, sí, i tant.
Estàvem a favor o no?
Sí, del tot a favor dels accents diacrítics. Sí,
hi ha alguns que han desaparegut.
Sí, però a mi no m'ha agradat aquesta desaparició.
Ja,
no? Sí, els accents diacrítics, el mot diacrític vol dir diferenciador. Posem un accent que no caldria per les normes generals d'accentuació, però li posem per diferenciar. No? Doncs la majúscula també sovint té una valor diacrítica, té una valor diacrítica perquè ens permet diferenciar, doncs, Aragonès, si és el cognom d'una persona,
clar,
o si
clar,
és de l'Aragó, no?
Clar.
Per exemple, no? I altres exemples.
I com,
no?
Com són aquesta gent de la Peixera, mestre?
Què
ara en Cap de Vila s'enfadarà amb mi, però ho diré. Em diu, pregunta-li al mestre si encara, encara que, clar, aquests accents diacrítics que hi ha, no? Vostè els continua escrivint.
Sí, sí.
Es podria considerar una falta d'ortografia?
No. No es pot considerar una falta d'ortografia perquè l'Institut d'Estudis Catalans va determinar que si es mantenen els accents diacrítics tradicionals, no és falta d'ortografia. És a dir, va dir, tots aquests accents, és a dir, tots llevat de 15, no, se suprimeixen. Però si algú els continua de posar, doncs...
No ha passat res.
Clar, aleshores, jo m'acullo a aquesta disposició i els poso, sempre, no? I a més, recomano a la gent que faci això mateix, que els posi sempre, perquè la manca dels accents diacrítics, doncs, sí, sempre hi ha qui diu...
Estaríem fent una crida a que la gent...
Ah, sí, sí, jo la faig tranquil·lament, perquè diuen, oh, és que el context ja ho aclareix. Sí, el context ho aclareix, però, primera, no sempre ho aclareix, perquè sempre hi ha situacions en què no ho aclareix. Això, l'una. Segona, els que van suprimir tots aquests accents diacrítics, jo n'estic completament segur que no han fet mai classe a nens petits o jovenets, adolescents. Perquè a vegades te trobes que... si llegeixes tot el paràgraf, saps perfectament si és un os o és un os. Posem per cas, no? Ara posem del os, peça de l'esquelet,
sí.
Os, l'animal. Llegint el paràgraf sencer, el context tu aclareix perfectíssimament. Però quan comences a llegir, no saps encara el context. Ah, llavors, com que en general, no sempre, però molt sovint, l'accent diacrític també indica l'obertura de la vocal, llavors fas llegir amb un xiquet o una xiqueta i comença a llegir. Aleshores, anava pel bosc i va trobar una O i una S, sense accent diacrític. Clar, què ha de dir aquell alumne? Ha de dir que va trobar un os o ha de dir que va trobar un os?
Clar.
I tu li has de dir... abans de començar a llegir, prèviament ha de llegir tot el paràgraf, com mentalment. No sé si us adoneu de la situació. Aquella persona, quan hagi llegit tot el paràgraf, sabrà si és un os o és un os. Però abans, però quan comença, no encara ho sap. Aleshores, què passa? Que ha de dir os, una cosa entremig? I ja hi ha molta gent que confonen la oberta i la tancada. I sols falta que, a més, clar, no posem accent diacrític, clar, perquè no sàpiga si ha de dir os o ha de dir os.
Us.
Encara avui hi ha un lloc de la Rambla de Barcelona que es diu el Pla de l'Os, no? Que és allí on hi ha a terra, hi ha aquell mosaic de Joan Miró, no sé si sabeu, una miqueta més amunt, sí, del Liceu. Allò se'n diu el Pla de l'Os, tradicionalment, no? Clar, si desapareix l'accent diacrític, La gent no pot saber si ha de dir el Pla de l'Os o el Pla de l'Os, perquè allí no hi ha ni cap os ni cap os. És
definitiu. Fem una cosa, perquè avui també entrem en aquests mots que es confonen i entrem breument, que
sí,
tenim ganes.
Sí, sí.
Anem, en fem un? Vinga, anem-hi. Vinga, va, que entrem directament en aquests mots que es confonen, que ens proposa el mestre Virgili. Avui el mot que es confon és el ser i l'estar.
Sí, sí, això és una batalla que ha fet gastar moltíssima tinta sobre el ser i l'estar, i en podem parlar més d'un dia perquè és un tema molt llarg i molt complex, a més ha provocat polèmica, però... sabeu que jo sóc del Cercle Vallcorba, no?
Ho dieu
cada dia, no?
I
sabeu el Cercle Vallcorba perquè es diu Cercle Vallcorba. És un homenatge a un gramàtic que es deia Jaume Vallcorba Rocosa, gramàtic i enginyer, i que, entre altres aspectes gramaticals, el Jaume Vallcorba va estudiar quan s'havia de l'ús de ser i estar en català. En el català dels inicis de la llengua, pràcticament, de quan la llengua comença a consolidar-se, fins al segle XIII, fins al primer quart del segle XX.
Sí.
I va trobar com s'havia de fer servir ser i estar.
Per tant,
I el que explicaré em basaré en el que va estudiar el Jaume Vallcorba.
Clar, jo el que dic, mestre, tornem a estar aquí. Després de marxar de publicitat, després d'anar a publicitat, jo sempre m'ho rectifica, mestre. Tornem a estar aquí, al Fabricació Pròpia.
Sí, en aquest cas seria tornem a ser aquí.
Ah, veus?
Sí, sí.
Va. Partint d'aquesta errada,
sí,
què diu el mestre Vallcorba?
Veiem, el verb ser indica la posició en un lloc de l'espai, no? D'algú o d'alguna cosa, no? I el verb estar indica, doncs, si hi fas estada, si hi passes l'estona, si hi ha una determinada duració en aquella determinada posició, no? Per tant, i aquí això és on hi ha més errades, precisament perquè en castellà sempre es diu estar, no? ¿Dónde está Tordosa? Doncs, en català, està en Catalunya, no? Doncs on és Tortosa? És a Catalunya, a les Terres de l'Ebre, no? On és, no? On és aquesta muntanya? On és una determinada persona? Arribem a un lloc, ja som aquí, el que va dir en Tarradellas, no? Arriba, què diu? Ja sóc aquí, físicament, és present al balcó del Palau de la Generalitat, per tant, ja sóc aquí, no? En aquests casos, no podem dir estar, no? En canvi... en aquest cas, vos esteu a Ràdio Estel. Què vol dir estic a Ràdio Estel? Estic a Ràdio Estel vol dir que hi faig feina, que hi treballo.
Ui, tant que fa feina.
No, no, per exemple. Mm. També una persona pot estar...
feliç o... És diferent.
Sí, en el cas d'aquests adjectius en parlem un altre dia. Avui centrem-nos en les indicacions de lloc.
De lloc.
Una persona que està a Barcelona vol dir que viu a Barcelona. Per exemple, jo no estic a Barcelona. Jo estic a Riudoms, que és el lloc on visc, no? Però en aquell moment sóc a Barcelona. I no sóc a Riudoms en aquest moment. Per tant, es veu clar. En aquest moment jo sóc a Barcelona, però no estic a Barcelona. Jo estic a Riudoms, però en aquest moment no hi sóc. És el que hi ha una... Sempre en aquest cas s'explica una contalla per fer entendre això, no? Una trucada telefònica amb un lloc de feina, no? Truca un... dispensi'm, que està aquí el senyor Comas? Resposta del que ha agafat el telèfon. Sí, sí, sí que està aquí el senyor Comas, però en aquest moment no hi és. Ha sortit a fer un encàrrec. Per tant, la resposta, molt encertada.
Correcte.
El senyor Comas, imaginari, està en aquell lloc de feina perquè hi treballa, no? Per tant, la resposta és sí, el senyor Comas està aquí, no? Però en aquest moment no hi és perquè ha sortit a fer un encàrrec, tornarà d'aquí 10 minuts, i aleshores, a banda d'estar-hi, també hi serà, no? És això.
Jo crec que ens ha quedat clar,
Sí.
Ara, després que ho interioritzem...
Per tant, jo no estic a Ràdio Estel, però en aquest moment hi soc.
I hi ets, clar.
Sí, sí. I en el cas vostre, hi esteu, i també hi sou.
Hi sou.
No, però avui, a les 5 de la matinada, continuareu...
Espero no ser-hi.
No hi sereu, però encara hi estareu.
Això és veritat.
Perquè no us despatxaran. No, home, un moment que ho feu, no us despatxaran.
Carai, tu, una floreta. Ara bé, he quedat clar, anem a un apartat amb el mestre Virgili que a mi m'interessa personalment, perquè és que me'n faig un fart de dir-ho.
Sí?
Mira, és que és xula, aquest espai. És xulo, aquest espai,
Sí, això és una castellanada com una casa.
Com una casa.
Sí, sí, no, aquest món no és ni el diccionari,
I
mira això... que n'hi posa de castellanisme al diccionari.
I mira que és maco, això,
Aquest sí que és el diccionari, però també és un altre castellanisme.
Va, doncs fem una cosa, anem per parts. Xulo. Què fem amb xulo?
No, ni xulo ni maco no hauríem de dir mai. Perquè són uns castellanismes absolutament prescindibles i que, com passa sempre que acceptem castellanismes, maten els mots catalans. A vegades me trobo gent que em diu perquè si acceptem aquest castellanisme, doncs d'aquesta manera ho podem dir de més maneres, no? Enriqueix la llengua, no? Si a més de dir acostar i atensar, diem apropar, que és un castellanisme, ja ho hem dit algun altre dia, doncs així podem triar de tres maneres de dir-ho. El que passa que al final sempre diuen aprovar.
Ah.
I en canvi acostar i atensar. Atensar? Fa de temps que no ho sento dir. Encara acostar sí que algú diu acostar. Però atensar, que sobretot a Ponent diu que es deia molt, cada vegada se sent menys, no? Perquè tot és apropar, tot s'apropa.
Jo sí que ho he sentit. Atensa't, sí. Aponent, que se diu, no?
Sí.
Doncs
els mots catalans són acostar i apropar. Acostar i atensar. Si introdueixes apropar, mata els altres dos. Perquè com que tenim la tendència a les innovacions...
Mestre, què fem amb el maco i el xulo? Quines...
Potser jo primer hauria...
Què fem?
Explicat d'on venen...
Sí.
I acabat potser dir de pressa algunes alternatives,
no? Ens proposa alternatives avui.
Sí, a veure.
De maco i xulo.
Començo per xulo. Xulo és un castellanisme i el castellà ho va agafar de l'italià, que és un escurçament de fanciullo.
Uh-huh.
Sí, un mot italià que es diu fanciullo,
sí.
Que vol dir un...
Un fatxenda, o
no? No, un xicot de bona presència. Fanciullo, fanciulla.
Un toscano. No?
I aleshores el castellà ho va agafar escurçat i ho va passar el català, perquè aquest mot ningú l'ha agafat directament de l'italià, perquè la gent els dius què vol dir en italià fanciullo, i no ho sap la gent què vol dir en italià fanciullo, fanciulla, no? Per tant, arriba a través del castellà i truncat, no? Maco, d'on surt? Maco és majo. Majo,
majo,
però mal pronunciat. Va entrar al català en l'època dels meus avis, dels vostres besavis, en què els catalans pràcticament no sabien castellà i no sabien pronunciar la J castellana. Aquest so que no existeix en català no el sabien dir. I aleshores deien el kefe, per exemple, no? Deien caca, per dir jaca, per exemple. I això jo ho he sentit, realment, això que us dic. I deien maco perquè no sabien dir majo. Clar, aleshores, el fet de pronunciar maco dissimula que és majo. I sembla que sigui un mot català de sempre,
universal,
no?
Universal, de Barcelona, clar, que maco.
Per tant, és un castellanisme que es devia començar de dir a començaments del segle XX. Per tant, vol dir que nosaltres ja l'hem sentit dir tota la vida, no? I sembla que ja sigui un mot català
integradíssim.
Que hagi existit sempre, clar, no?
I amb el xulo què fem?
El mateix que el maco. És a dir, canviar-ho per, mira, veure, si són persones, podem dir agraciat, que fa goig, que fa joia, que fa patxoca, ferm, elegant, ben fet, polit, cotoliu, bonic.
Cotoliu?
Sí, cotoliu.
M'agrada.
Galana. A Reus i a Riudoms,
se diu.
Hi ha el carrer de les Galanes, Reus? Tant a Reus com a Riudoms. Va. És que hi vivien unes noies galanes, no? Galanes que
feien goig.
Sí, que feien goig, no? Tant a Reus com a Riudoms, en aquest carrer, quina casualitat. Ah. I és el carrer de les Galanes, no? Per exemple, no sé si hi ha més llocs que hi ha al carrer de les Galanes, però a Reus que hi ha a Riudoms sí que hi és, no? Garrit, Garrit, Garrida, no? Juliu, graciós. I Chamós, que surt amb una cançó, que ja el dia que ve ja us diré quina és, la podríeu posar, sí. Vell, que els italians diuen que bella.
Bello.
I els francesos, també. Bella. Però, clar, vell ha mort per culpa de no fer la V, perquè dius vell i la gent se pensa que ets vell. Clar, si dius vell i vell, llavors ho podries distingir.
I per les coses que ara
hi ha... No, hi ha també bufarell...
Sí, fantàstic, però és que ens queden 30 segons,
gemat,
mestre.
Gemat, bufó, nens, coses. Ferm, polit, bonic, graciós... Bé, alguns són repetits. Sobretot, ferma. Quina moto més ferma que t'has comprat? Això es deia quan jo era adolescent.
Mestre, quin espai més ferm ens ha quedat.
Sí.
Mestre Virgili.
Espero que sí.
Fins divendres, que bé. Fins que vagi molt bé.
Radio Estel